El podcast
del Via Lliure.
El Via Lliure fem les Amèriques.
Ja sabeu que els del Via Lliure ens encanta viatjar, ens encanta donar voltes pel planeta buscant històries i ens agrada visitar les vides de persones que van néixer a Catalunya i que se'n van anar a fer d'altres coses, no? A vegades per motius personals i a vegades per motius professionals. I amb les Amèriques ens agrada visitar determinades persones que en el seu àmbit professional, de fet, han marxat i han fet, efectivament, les Amèriques i han triomfat en els seus camps, no? I que tenen una certa notorietat allà on treballen o en el seu terreny professional, no? I avui, textualment, farem les Amèriques, perquè avui visitarem una persona que, literalment, va fer les Amèriques, porta gairebé 20 anys vivint a Nova York, però abans va viure ja un temps a Boston. Ell és músic, a més és compositor de jazz, que algú pensa, ostres, doncs Nova York i jazz són una combinació letal i que deu ser dificilíssim arribar i quedar-s'hi, i ha aconseguit fer-se, efectivament, no només un lloc als Estats Units, sinó que acaba de publicar també, ara fa molt poc, un disc. Ell es diu Òscar Peñas. Què tal, com estàs, Òscar?
Molt
bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Benvingut de nou al Via Lliure, perquè fa... Ostres, és que ara ho parlava amb la Mireia Garolera i són... 7 anys, crec. O sigui, el
sí.
2015 que ens vam conèixer la primera vegada.
Sí. Déu-n'hi-do.
Que ja ha passat el temps i continues allà.
Sí, de moment sí.
No has tornat, no? Deia que tu literalment has fet les Amèriques. És a dir, que tu vas anar a buscar el somni... No sé si el somni americà, ho podríem dir així, però per una persona, per un intèrpret i un compositor de jazz, Nova York és... No sé si és la Meca, però vaja, pocs llocs deuen ser millors que aquest.
Bueno, diuen que és la Meca, però tu pots anar-hi o no anar-hi.
No, això és veritat.
Tinc molts amics que s'han quedat i que fan, que tenen, bueno, que fan lo seu i que està molt bé el que fan. I... Mm-hmm.
És un lloc comú, no?, al final. Que això que en diuen, un lloc comú, una mena de... Potser hi ha una part de llegenda, però hi ha una part de veritat.
Hi ha una part de llegenda i una part de veritat. El que sí que és cert és que molta gent d'arreu del món tenen com un imant, un magnet per venir a Nova York. Mm-hmm. Hi ha els que fan estades curtes, hi ha els que fan estades més llargues, i hi ha els que per un motiu o un altre ens hem quedat.
Per què vas anar a Nova York, tu? I a més, quina perspectiva tenies quan vas anar als Estats Units, que no sé si és Nova York el primer lloc on vas?
Bé, vaig anar a fer un postgrau, no?, a Boston, mm-hmm, que tenia una beca, i després, a l'acabar, et donen la possibilitat de fer un any extra, no?, legalment, pots estar sense... en papers, diguéssim, i ho vaig provar, i després unes coses em van portar unes altres. Vaig començar a conèixer músics, vaig conèixer la meva parella, i ho vaig trobar superengrescador, estar allà, i que podia créixer com a músic, i res, al final no et dones compte i passen els anys i estàs allà.
I algun dia algú et truca de la ràdio i et diu, escolta, que portes molt de temps i allà, no? I te n'adones, dius, hosti, i et comencen a fer preguntes de per què hi vas anar-hi. Tu, aquella Nova York en què aterres, quin any és el primer cop que vas a viure ahir, diguem-ne?
El primer cop que he vist és a l'estiu del 2007.
Del 2007,
sí.
Per tant, farà 15 anys, no?
Sí.
D'aquella Nova York que vas veure la primera vegada, la reconeixes? Continua sent-hi?
Continua sent-hi, però sempre hi ha canvis. I els canvis a vegades...
Hi ha molt ràpid, no?
Molt ràpids. Es produeixen, sobretot en els barris, no? Però ara ho estàvem parlant. En Barcelona també, quan vinc, veig els canvis, no? Mm-hmm.
Què has vist a Barcelona, aterrant?
Aterrant he vist que... Bueno, m'alegro molt que torni a estar oberta i que no sigui una ciutat fantasma, uh-huh, on tot estava com tapat, i que hi hagi la vidilla i que hi hagi les terrasses i que hi hagi alegria i que hi hagi música en directe, però ho he vist com molt americanitzat.
Americanitzat,
sí. Sí, sí.
En quin sentit?
En el sentit que a mi m'agrada la paraula cerveseria, m'agrada la paraula forn de pa, m'agrada la paraula cafè, per exemple.
I t'has trobat què?
I m'he trobat coffee, m'he trobat brewery, m'he trobat bakery.
I algun moment has hagut de mirar el Google a veure si Google Maps estic a Barcelona.
Exacte,
o no estic
sí.
en un altre lloc.
Sí, sí.
O sigui, t'has trobat molta... La cosa s'ha, bueno, sé, americanitzat o... Com a mínim, l'anglès forma part ja de massa, fins i tot, de la vida de la ciutat. Eh?
Sí, el brunch, sembla que sí.
El brunch, senyor, el brunch és el gran tema des de
no,
fa uns
anys. Això ja ho havia vist, eh? Però ho havia vist una mica més a la zona centre, però ara veig que també s'està expandint els barris.
No s'hi pot fer res, no s'hi pot fer res contra aquestes coses, em sembla.
Sí,
però bé.
No, cap problema.
On vius exactament de Nova York, tu?
Ara mateix també vinc a Harlem.
A Harlem.
Sí.
Harlem era, no sé si encara ho és, un dels epicentres, no, de la música jazz, en algun moment?
Històricament, sí. Sí, mm-hmm. Perquè allà hi havia viscut... Bueno, hi havia com... Va haver-hi una època que es deia Harlem Renaissance i hi havia molts músics que dels grans que vivien en aquesta zona.
Mm-hmm. Les grans llegendes, no?
Les moltes llegendes. Però ara no és així, vaja. Però passen més coses a Brooklyn i a la zona de Downtown, sí.
Anem a posar una miqueta de música, perquè efectivament estàvem sentint la sintonia de l'Amèriques, però anem a posar una mica de música de l'Òscar Peñas, va. Aquest músic de... nascut a Masquefa, però que viu a Nova York des de fa 15 anys, dels Estats Units pràcticament d'en fa 20, i que s'ha fet un nom i s'ha fet un lloc en el món del jazz als Estats Units, cosa que ja és d'una dificultat extrema, no? Estava sentint la música i pensava, hosti, això sona... I ara m'equivocaré, perquè estic davant d'una persona que d'això en sap un munt, no? Però m'ha sonat llatí. M'ha sonat alguna cosa càlida, de sud, una mica, fins i tot.
Som llatins, no?
Té sentit, això, que estic dient o no?
Sí, té sentit. Però perquè la paraula llatí abarca moltes coses.
Bueno, llatí, ibèric, fins i tot, et diria. Sí. M'ha sonat una mica ibèric.
Ja, caliente, caliente. Sí. Anem apropant.
Sí?
Sí.
O sigui, no llatí de Cubà o llatí de l'Amèrica de Llatina, sinó m'ha sonat...
Bueno, poden haver-hi pinzellades.
A veure,
també,
podem
no?
pujar una miqueta més?
Aquí és difícil de fer, d'adonar-se'n perquè és un solo de baix.
Però vaig... No m'he equivocat gaire?
No, no t'has equivocat gaire. A veure, el jazz és un llenguatge, no? I aleshores el fem servir, és com una mica ha estat la meva formació i una mica de música clàssica, però després ho filtrem per les coses, per la nostra cultura, per les coses que ens agraden. Jo no em considero un jazzista, tampoc em considero...
No et consideres un jazzista?
No ho sé, depèn a qui li preguntis,
A tu.
Sí. No, perquè no sóc d'allà, ni he nascut allà, ni...
Ui,
ni...
però llavors entraríem això de l'apropiació cultural, que és una cosa terrible, que no té cap... Des del meu punt de vista no entès mai
però,
el sentit que té.
Per exemple, no toco amb la mateixa autenticitat que gent que s'ha format, per exemple, a l'entorn de les esglésies d'allà, que ho han...
Mamat de petits.
Sí, sí. Clar, jo ho he vist després, a partir dels 17 anys, no? No és el mateix.
Sí. Quan et vas adonar que volies dedicar-te al món de la música, Òscar? Perquè sé que vas estudiar dret.
Sí, no... això va ser un impàs, va ser un perquè... Diguéssim que jo venia d'estudiar música clàssica i em vaig avorrir als 17 anys i vaig matricular-me al taller de músics. Clar, si comences pràcticament a tabula rasa de zero, dius, ostres, com m'he de dedicar professionalment a això? I pues anem a la universitat, que és el que toca. Tampoc hi havia un cicle superior en aquest moment a Catalunya. I bé, sí, vaig matricular-me a dret i vaig aguantar dos cursos i mig.
Déu-n'hi-do!
Però hosti. No sé què tinc aprovat. Romà segur que no.
Dret romà no, eh?
No.
Que és el gran tema del dret romà, no? O sigui,
ni civil encara menys. Em sembla que vaig aprovar Constitucional 1 i 2, perquè...
No t'hi veies, eh?
No, que va.
Ja, ja.
S'ha de fer molts de colzes i després, clar, m'agradava la música, no podia estudiar tampoc.
Què tocaves en aquella època?
Va, que començava el taller de músics i tocava... Encara no componia els meus temes i això, però em començava a interessar pues, tot el tema d'estàndards i tota la... Bueno, s'ha de passar per una formació una mica. No pots començar des de a fer els teus... Sí, podries començar a fer els teus temes sense conèixer una mica el que ha passat a la història, però és millor tenir una formació harmònica, musical i tècnica, i el taller, Vicenç Solsona, Horacio Fumero, tots aquesta gent em va donar una base molt bona.
Quin és el teu instrument?
El meu instrument és la guitarra elèctrica.
La resta d'instruments no els toques? És a dir, si tu et donessin una trompeta, sabries sortir-te'n?
Mira, vaig provar-ho una miqueta, i de fet el meu avi era trompetista.
Què dius ara?
Sí. Hosti. Però no, la trompeta és fantàstica, però és el més difícil del món.
De veritat?
Si comences tard, especialment, sí.
Però mai és tard.
I la tuba què tal? Perquè tu he vist que toques la tuba, no?
Ha vist la... Espera que em trec un ganivet de l'esquena ara mateix de l'Òscar Peñas, perquè és veritat, a la publicitat de la temporada actual van fer una foto amb una tuba. I la veritat és que no... Crec que vaig fer una nota. Bueno, una nota no
com
sé
sonava,
si...�...
Com sonava?
No, això és Sí, això és com sonava jo després de treure-me de sobre, perquè vaig descobrir que pesava com 20 quilos aquell estri gegantí. I bueno, hi ha bastantes coses a dir de la sessió de fotos d'aquell dia.
Clar.
Sobre la tuba i el meu tall sanguini que vaig notar al coll. Però bueno, en fi, això ja serà una altra història. Sí. Bueno, en fi. Posa una altra cançó de l'Òscar Peñas, vinga. Home, si no hi veieu una cosa ibèrica en això, no?
Sí.
En aquest punteig de guitarra, no? Aquesta manera de fer-ho.
Aquest tema es diu El Ronqueo.
El Ronqueo.
Sí. El Ronqueo és el so dels ganivets quan filetegen les tonyines de l'almadrava. Mm. Per què és tota aquesta història? És perquè l'últim treball que hem editat, que es diu Almadrava, és com una suite que he escrit per un quartet de cordes i un quartet de jazz que interactuen, i cada un dels moviments o cada un dels temes està basat en una de les fases d'aquesta tradició que desconeixia completament. Una tradició molt...
De la pesca de la tonyina
sí?
Andalusia.
Correcte.
I a Cádiz, no?
A Cádiz. A Zahara de los Atunes.
A Zahara de los Atunes, sí, senyor. O sigui, tu no has vist com es pesca la tonyina a Cádiz, o sí?
Ho he vist, però després d'haver escrit la...
Què dius, ara?
La obra, sí. I ara està una mica més descafeinat, eh? No és tant una cosa... És una tradició mil·lenària, ja ve dels fenicis, però hi ha imatges d'arxiu que, de fet, vam fer servir per la presentació en directe d'aquest espectacle d'una fundació que es diu Carlos Velo. Era un cinematògraf de Galícia que abans de la República i tot feia pel·lícules, i ens van cedir imatges d'arxiu impressionants.
T'he de preguntar, però llavors, una persona de Masquefa, sí, que viu a Nova York,
sí,
què nassos fa escrivint una suite de jazz basant-se en una cosa que no ha vist, que és l'almadrava? És la pesca de la tonyina.
Bueno, per això està la imaginació, però jo no l'havia vist, però el meu pare sí que va fer aquest viatge, ens va enviar fotos, i aleshores vaig documentar-me una mica, i clar, has de buscar alguna excusa per posar-te a treballar. També puc, a vegades faig temes d'aquests sense, no sense to ni son, però temes que no tenen com una coherència entre si, i també volia plantejar-me com un repte, no? Escriure, perquè... Jo he estudiat una miqueta de composició, però mai havia fet una, entre cometes, una obra d'aquestes amb la que has d'escriure totes les notes.
Però suposo que també per un públic americà aquest tema els trasllada en un lloc que potser desconeixien completament sobre el que és la península Ibèrica, Espanya, etc, perquè m'imagino que encara deu haver-hi molt de toro, no?
Sí, aquest és el tòpic.
Toro i barret mexicà.
Correcte.
Suposo que t'heus afartat d'explicar que no portem barret mexicà a Barcelona. No?
I, exacte. I que no estem fent la siesta sempre.
L'Òscar Peñas està per Barcelona, perquè l'hem enganxat uns dies per aquí. Ara te'n tornes cap als Estats Units. La meva pregunta és, malgrat hagis vist aquesta americanització de la ciutat de Barcelona, ara que portes gairebé 20 anys vivint allà, el retorn... És possible? És a dir, a vegades t'ataca la cosa aquesta morrinya que no existeix en català, no?
Sí, A veure, res no és impossible, hi ha probabilitats, no es descarta, però encara ens queda bastanta corda per endavant a Nova York. Sí.
Perquè un músic de jazz com tu, aquí tindria bona sortida?
Depèn a qui li preguntis, no? Fa mandra una altra vegada pensar que comences a zero, no?
L'Òscar Peña és aquest músic de jazz que viu als Estats Units, compositor i que viu a Harlem, a Nova York, des de fa 15 anys, que té un nou disc que es diu Almadrava, amb això que ens explicava. No sé si tens projectes entre mans encara o concerts a la vista pròxims.
Ara, quan torni, el 23 de maig, tornaré a un estudi.
Què dius ara?
I, sí, gravarem el proper disc.
Ja?
Sí. És que aquest, de fet, el vam gravar el 2018.
Ui! I no l'heu publicat fins ara?
Sí, fins ara.
Vale.
I aquest que gravarem no té... És una història menys ambiciosa, diguéssim. Mm-hmm. El gravarem un quartet i amb alguns convidats. Amb el quartet que ara ha estat a la Costa Oest vam fer una gireta, que va estar posposada també 2 anys, i ha anat molt bé. I, clar, estem rodats ara i volem anar a l'estudi a fer un disco que es dirà Chicken o Pasta.
No, és broma.
No, és sèrio.
Chicken o Pasta?
Sí, això és el que et diuen, no? A vegades et pregunten les sabates. Sí.
Es dirà així, en sèrio?
Ah, aquesta és la idea.
Vale. No. I per dins què hi haurà, llavors?
Bueno, hi ha un tema dels que és que a la gent li fa molta gràcia quan el presentes, clar, sí. Per al títol i perquè és més mogut, potser, que es diu Chicken o Pasta.
Vale. Aleshores... No, estarem pendents de quan el gravis i quan l'editis. Si el voleu sentir, doncs ja sabeu que ara mateix hi ha aquest treball en marxa, que es diu Almadrava, que és esplèndid, i a partir d'aquí esperarem que surti el Chicken o Pasta de l'Òscar Peñas i de la seva gent als Estats Units. Òscar, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies per
veure't. Moltes gràcies a vosaltres.
Un cop més, després de tots aquests anys. I quan vulguis, ja saps que això és casa teva.
Moltíssimes moltes gràcies. Gràcies. Vindrem a presentar Chicken o Pasta.
Molt bé. Ja triarem si Chicken o Pasta.
Vale.
Que vagi molt bé.
Gràcies.